Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts, tot i que sembla dilluns en molts moments i costa situar-se, però és dimarts, dia 9. Tornem del pont i entomem aquesta tercera hora de Penedès en xarxa amb el català al carrer, tot saludant la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Avui és una mica dimarts, costarut una dilluns, eh?
Una mica estrany, però vaja, ens anem adaptant.
Sí, com sigui, hi ha català al carrer, que és el que toca els dimarts a les 11 i pocs minuts. I, a més, comencem parlant d'un simpàtic concurs, d'una simpàtica iniciativa que tenim cada any per aquestes dates.
Mm-hmm. Exacte, és aquesta campanya que es diu La paraula de l'any. Bé, jo crec que fins l'any passat es deia el neologisme de l'any.
Em sona
però
molt.
Ara veig que en diuen la paraula de l'any. Hem buscat.
Ho fan més
potser
fàcil.
És més fàcil dir-ne paraula que dir-ne neologisme.
Així tothom ho entén.
Sí, tot i que, clar, es vota la paraula que es considera més representativa d'aquest any, d'aquell any, no? Ara en aquest cas del 2025. Però aquesta paraula és un neologisme, o sigui, és una paraula nova. No es tracta de votar paraules de les que ja utilitzem habitualment i que ja es coneixen de sempre, per dir-ho d'alguna manera, que ja surten als diccionaris, sinó que és una paraula nova que s'ha creat o s'ha adaptat, si és el cas, d'altres llengües recentment i que es considera que s'ha utilitzat molt durant l'any que toca, eh? Però bé, diuen això, la paraula de l'any és una iniciativa que ja fa 12 anys, aquesta és la 12a edició, que van iniciar des de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans i també el Termcat i el Trescat s'hi han afegit. I bé, es tracta de votar a partir d'una proposta de paraules, això sí, ja hi ha una preselecció que fan aquestes institucions de 10 paraules candidates, perquè, clar, perquè siguin neologismes i perquè doncs, han fet una valoració de que són paraules que s'han utilitzat molt durant l'any. No es tracta que cadascú faci la seva proposta. I després, com sempre, l'Institut d'Estudis Catalans es compromet doncs, a revisar bé la paraula, que guanyi, i si cal, i que normalment és així, incorporar-la en el moment que puguin al diccionari normatiu. Doncs bé, aquesta campanya ja va començar el dia 2 de desembre i ara tenim temps fins al dia 16 de desembre per votar. I el dia 17 doncs, es publica el resultat i es diu quina és la paraula més votada i ja està, ja sabem quina ha guanyat.
Hi ha candidates?
Va, les candidates, us les dic. Ja veureu que són paraules o bé són com locucions, diguéssim, dues paraules però que tenen un significat conjunt, per tant també es consideren com un neologisme nou. La primera, crisi climàtica.
L'hem sentida moltes vegades.
Sí, aquesta d'aquest any i ja fa temps, però sí, sí. Bé, veig que apareix ara aquest any com una de les més utilitzades durant el 2025. La segona, dejuni intermitent. També se'n sent parlar molt d'aquest tipus, aquesta pauta alimentària, aquesta mena d'intervals en el menjar que practiquen algunes persones. Dejuni intermitent.
I encara se sent força dir en castellà.
Sí?
Ayuno intermitente.
Ayuno, sí, perquè sí, això sí. Del dejuni encara costa i es diu
sí,
ayuno,
dejuni,
no?
Costa, sí, dejuni, desdejuni, com ho dic.
Sí, doncs, dejuni intermitent. Després tenim gasià o gasiana, els habitants de Gaza no tenien un gentilici que trobéssim els diccionaris i bé, és aquest el més lògic a partir de Gaza i penseu que si s'ha d'escriure s'escriu amb Z, com Gaza s'escriu amb Z, doncs gasià i gasiana, amb so de S sonora. Després, un altre també molt utilitzat, que ve d'unes sigles, IA, per referir-nos a la intel·ligència artificial. S'ha d'escriure en majúscules, perquè són unes sigles, però ja es llegeix com si fos una paraula, IA. IA, que és tan curtet que a vegades costa de dir.
La IA.
La IA, sí, és en femení. I això, respon a intel·ligència artificial, és una mica més curta, almenys. Després, influenciador o influenciadora, per referir-nos al que en anglès o a partir de l'anglès en diem influencers. En comptes de dir influencers, doncs hi ha la paraula en català, influenciador, influenciadora. Una altra, matxa.
El té matcha.
El té matcha, sí. Aquest té verd japonès que té unes característiques peculiars, doncs matcha, escrit amb TX. La número 7, neurodivergent. També és una paraula, tant pot ser un substantiu com un adjectiu, doncs que s'ha anat sentint cada vegada més, que es refereix a la persona que té una manera de pensar o d'aprendre o de sentir una mica diferent dels que són els estàndards habituals, neurodivergent. Després, queer, sembla que ho dic bé, perquè s'escriu queer, Q-U-E-E-R, però pel que he vist es pronuncia encara amb la, com si fos anglès, queer. Que es refereix a les persones que no s'identifiquen ni amb un home, ni amb una dona, ni amb una orientació sexual específica. Doncs aquesta també és de les més utilitzades. La novena, salut mental, també se'n parla molt, i no només aquest any. I per acabar, la número 10, vespreig, que també és, ara és una activitat social que cada vegada s'ha anat estenent més, que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o amb companys, i com que és abans de la nit, o sigui que és al vespre, doncs en diem vespreig.
És la traducció al català de tardeo.
Exacte.
Aquesta costarà, eh?
Aquest tardeo ja ha fet tanta fortuna que ara sí, costa de canviar.
Molt.
Però bé, tenim aquesta paraula del vespre en català, que està molt bé.
Sí.
Doncs diguem-ne vespreig.
Només sí. Una pot guanyar.
Sí, exacte. Hem d'entrar, si voleu, doncs ho busqueu per Google o per un cercador, paraula de l'any 2025, i anireu a parar aquí aquesta aplicació on tu entres, et surten totes les paraules, no t'has de registrar ni res, és totalment anònim. Surten totes les paraules, cliques la que t'agradi més i has votat.
Anem? I podem votar fins dimarts que ve?
Fins al dia 16, i llavors el dia 17 doncs ja tindrem el resultat. Ja podreu mirar-ho vosaltres mateixos, perquè el 17 és dimecres. No us ho podré explicar jo, però això, podeu mirar a veure quina ha estat la paraula, que és un neologisme d'aquest any 2025.
Per quina apostes?
Doncs no ho sé, abans, mira, quan ho mirava m'ho estava pensant i no hi he arribat a votar, perquè, no sé, totes estan bé. No sé quin és.
A mi m'agrada vespreig.
El vespreig és interessant. N'hi ha d'altres que ja les trobo com el crisi climàtica,
òbvies,
o salut,
no?
Mental, o això que ja ho hem, bé, està bé, però ja ho hem sentit molt. I sí, és una de les que, a més, com que és una votació així com popular, doncs és una paraula bastant d'ús general, no és una cosa molt específica, i potser pot interessar. Potser sí que guanyarà aquesta.
Aviam.
Fem l'aposta.
Dimecres vinent ho sabrem. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní i anem de festa major.
Doncs us donem la benvinguda a una nova càpsula del Català al carrer d'avui dimarts, dia 9 de desembre. Sortim d'aquest pont de la Puríssima, però avui parlem d'un tema completament diferent a aquestes èpoques. Anem a unes èpoques més, podríem dir, caloroses. Avui, Sònia, per cert, benvinguda novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní des de les oficines d'aquí al municipi. Parlarem de festes majors.
Sí, avui parlarem de festes majors d'hivern, perquè, curiosament, jo vaig créixer a Sant Andreu del Palomar, de Palomar, al barri de Barcelona, on se celebra l'última festa major de l'any de la ciutat. La festa comença el 30 de novembre, que és el Dia del Sant, i s'allarga fins al final del cap de setmana de la Puríssima, el 8 de desembre. Sempre, sempre, sempre hi fa molt de fred, i entre Ballaruca i Cercavila, la gent de Sant Andreu, sempre recordem alguns refranys que ni el canvi climàtic, de moment, ha estat capaç de desmentir. Per exemple, per Sant Andreu, si no teniu capa, ja patireu. O per Sant Andreu, pluja, neu o fred molt greu. El que jo no sabia, quan vaig venir a viure aquí al Penedès fa uns anys, és que en les mateixes dates, de fet el 29 de novembre, a Sant Sadurní també se celebra una festa major d'hivern, tot i que més curta, perquè el 29 és Sant Sadurní. En la d'enguany vam tenir balls populars, vespres solemnes, cercavila amb capgrossos i gegants, correfoc, entre d'altres. Doncs bé, el refranyer popular també recull unes quantes expressions sobre el fred per aquestes dates per Sant Sadurní. I diu, per exemple, Sant Sadurní, el fred gros ja és aquí, o bé per Sant Sadurní, la neu pel camí. Però el que m'ha agradat més és que n'he trobat una que junta tots dos pobles, el meu poble d'origen, que és Sant Andreu, i perquè nosaltres en diem poble i no barri, però bé, i Sant Sadurní, que és on treballo, i diu, per Sant Sadurní, la neu pel camí, i per Sant Andreu, per tot arreu. Bé, i buscant connexions entre pobles, n'he trobat una altra, en aquest cas entre Sueca, el País Valencià, i Sant Sadurní, que jo no coneixia, que m'ha semblat curiosa. L'escriptor valencià Joan Fuster va presentar un sonet que es deia Elogi del xampany a punt de beure als Jocs Florals de Sant Sadurní de l'any 1948. He buscat aquest poema i no l'he trobat. Llavors, com que no l'he trobat, us porto un poema prou conegut de Jordi Sarsanedes, que és barceloní, no sé de quin barri, però en tot cas té aquest poema que es diu Festa Major de tu, i que us recitaré tot seguit. Però us comento abans algunes paraules que hi surten. Sentireu la paraula esbatanat, que vol dir obert de bat a bat, és a dir, obert del tot. També sentireu la paraula música en comptes de música. És una forma popular, no és un error, d'acord? I sentireu també corulls, que significa plens. També hi apareix la paraula tamborí, que és un tambor petit que es toca amb una sola baqueta. I alguns elements propis de les festes majors. L'embalat, per exemple, que és això, un cobert que està fet amb veles i que imita una sala de ball, o el domàs, que és la peça de tela que s'utilitza com a ornament, i en el cas del poema és la tela que es penja als balcons per festa major i que conté algun motiu religiós, per exemple el sant que se celebra, o bé l'escut de la població. I fixeu-vos també que surten les paraules princesa, pagesa i encesa, que en la terminació en femení porten una S sonora i que per tant s'escriuen amb una sola S. I aquí va el poema. Festa major de tu. Mil banderes de ginesta guarneixen el meu terrat. El dissabte ha fet neteja. El diumenge campaneja dins el cel esbatanat. És festa perquè ets bonica i el món tot sencer somriu. Se sent qui s'apon música d'un embalat de l'estiu. És festa perquè t'estimo i em perdo dins els teus ulls i dins els teus ulls camino pels negres carrers corulls de gent que riu i que canta mentre balla la geganta, mig princesa, mig pagesa, dins un blau de festa encesa, amb el sol per tamborí. És festa perquè m'estimes, cada balcó té un domàs, poms de clavells a les cimes dels plàtans i els campanars.
Doncs amb aquest poema ens acomiadem d'aquesta nova càpsula. Havíem dit que ens portava un tema on la majoria és a l'estiu de festes majors, però òbviament tenim aquestes de Sant Andreu, que jo hi he anat perquè també algun cop coincidia amb el pont de desembre.
Exacte.
I amb la família, que tinc família al poble en aquest cas, i també amb Sant Sadurní. Moltes gràcies, Sònia. Ens
gràcies
veiem la setmana que ve.
Que poètica sempre la Sònia.
Sí, és bonica acabar la seva intervenció amb
sí,
aquests poemes.
Perquè aquí seguim, passen gairebé 5 minuts d'un quart de 12 i recordeu, les nostres línies són a través del 93-827-2626, el telèfon de Ràdio Vilafranca. Podeu jugar i concursar. Quin concurs ens proposes avui?
Va, continuem. Continuem amb el tema de la setmana passada i amb un parell de paraules que vaig dir, però no, crec que no vam resoldre. A veure si ara ja... Jo crec que no vam dir la resposta. Ens van quedar pendents. Que continuem parlant sobre les persones, el cos humà, coses relacionades amb les persones.
Si eren parts del cos, van costar.
Sí, per
oi?
Això, però jo crec que n'hi ha una que no la vam resoldre.
Segurament.
Teníem una que no és una part del cos. La primera, ganxo petit que serveix per cordar una peça de roba. Aquest ganxet petitet que es passa per una anella, normalment és d'un material metàl·lic més aviat, i això, com se'n diu, aquesta cosa és tan simple que ens trobem a la roba que portem. Bueno, potser ara ja no tant, avui dia ja es fan servir altres mitjans per cordar-se, però vaja.
Llistes, ajudeu-nos a totes aquelles que teniu traça cosint.
És allò que es cus.
Era habitual.
I, sí.
Quantes lletres?
5 lletres.
5.
I després l'altra, que sí que és una part del cos... A veure, per definir-ho d'alguna manera, la part sortint al començament de la cama, una part que sobresurt del principi de la cama,
aquesta
de la cuixa.
Aquesta és la pista, sobresurt.
Sí, que sobresurt, eh? Tenim dues cames, per tant tenim dues d'aquestes parts també, una a cada banda. I crec que ja vaig dir que com ho dèiem en castellà de manera no adequada.
Recorda'ns-ho.
Us ho recordo. Això ajuda més a la definició, és clar. El que en castellà es diu cadera, que en català no ho hem de dir així, doncs com ho hem de dir? És una paraula que té 5 lletres i no s'assembla gens a cadera. Una paraula ben diferent. I la tercera que afegim. Senyal d'un plec que queda marcat en una camisa o en una peça de roba. Aquell plec que quan es planxa costa tant de
que
treure.
Ens empipa, no? Ens
aquella
empipa.
Marca de, perquè ha estat plegat, perquè ha tingut un pes a sobre. Com se'n diu d'això? És una paraula que té 3 lletres.
3 només?
3 només, sí. Què, pensaves en una altra cosa?
Pensava en una altra, sí.
Potser hi ha alguna altra opció. A vegades passa que d'una mateixa definició en podem tenir més d'una paraula. Però com se'n diu això? D'aquella marca que queda en una peça de roba o fins i tot a la pell, també. A vegades també se'n diu així.
És que jo estava pensant també en la pell, però
la
em
pell,
surten més
en
lletres.
Altra, ai, no sé, ara no sé què, quina deu ser aquesta.
Aviam, deixem els oients.
Va, doncs vinga, ja en tenim 3.
Recordem el telèfon, 938726-2626. Hi ha un parell de trucades. Comencem amb l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, per quina vas?
Gafet.
Vinga, vinga, per la primera.
Es nota que cus o sap cosir.
Aquesta sí, no, que és fàcil.
Bueno, per mi sí, perquè jo m'agraden els gafets.
Encara s'utilitzen, no sé, avui dia ja no sé, sí, que la roba deuen portar una altra mena de gafets, que són diferents dels d'abans.
Porten un crec, poder, o,
sí, no
o el velcro, ara es fa servir el velcro.
Però bé, el que buscàvem doncs, és això, el gafet, que és el ganxo, que va posat dins d'una anella i serveix per cordar i descordar. Doncs molt bé.
I és bonica la paraula.
La major part dels sostenidors en porten.
Sí,
tens
això,
raó.
En
aquesta peça són vitals,
encara
és veritat.
S'utilitzen pràcticament igual que fa molts anys, no?
Sí.
És un element que no ha canviat gaire, veus?
Jo diria
és veritat.
Que no.
Tens raó, sí. Veus?
Molt bé. Doncs molt bé.
Gràcies, Eulàlia, tens-lo.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I el número 2 serà per la Roser. Bon dia.
Bon dia.
Roser, el gafet ja el tenim.
Sí, ja me l'han pres.
Però en tenim 2 més. Vols que te les recordem?
Bueno, la de la cama...
Sí, digues, doncs si ja el tens clar.
No sé si ho tinc clar, però diria que és el maluc.
El maluc, exacte. Del que en castellà se'n diu cadera, la part del principi de la cama, diguéssim, de la cuixa, doncs en català hem de dir maluc, o com que són 2, doncs malucs, eh? Sí que és una paraula que costa una mica de dir encara, eh? No sé per què encara continuem dient bastant cadera, perquè, no sé, cadera també és molt fàcil de dir en català i és una paraula que pot sonar a catalana, mm, també. Però bé, doncs anem de dir maluc. Molt bé.
Genial. Esteu fines, eh? Tot i que
ja
és un
està,
dimarts
arrencat
que costa. Gràcies, Roser. Sort.
Ah, bon dia. Adéu.
Que vagi bé. I saludem la Paquita. Bon dia.
Bon dia, guapetones.
Hola, Paquita, el 3 per tu.
Vale.
I ara fes la feina.
Vinga, la tercera del 3 i tens la tercera que ens has de resoldre.
3-6.
Ah, això mateix.
Bueno, escolta, no has acabat de sentir la primera. La noia que m'ha preguntat. Anem per l'ou de la planxa? O ja ho has
dit? No, aquesta és l'única que ens queda ara. Aquest senyal que deixa com un plec, una marca...
Jo diria un sec.
Un sec, molt bé. Doncs sí, és aquesta que buscàvem, eh? Un sec, amb una S inicial, eh? Si ho hem d'escriure. Sí. Doncs és aquest plec que queda a la roba perquè, no sé, s'ha plegat malament, o també la pell, a vegades, si estem molta estona en una posició o queda una marca pel que sigui a la pell, doncs d'això també en diem un sec.
Eh? Un sec, sí. Que s'ha fet un sec a la cama o s'ha fet un sec a la mà.
També pot ser. Si és una persona que no hi veu, un invident, que també sona igual, també es diu sec, llavors s'escriuria amb C, amb una C al principi i una C al final. En canvi, un sec, d'aquest que buscàvem ara, d'aquest plec, és amb S i una C final. Molt bé.
Bingo, Paquita, bé. Sort amb aquest 3.
Gràcies.
Bon
cap de setmana.
Vinga, de moment bon cap de setmana.
Encara queda una miqueta, però vinga, hi pensarem. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Falten 5 minutets per 11:45 i posem alguna definició més?
Sí, volia afegir, que ara penso que no ho he dit, que aquest sec no porta cap mena d'accent, eh? Perquè és una paraula que abans havia portat un accent diacrític, però ara no, tant és si dius que els pantalons tenen un sec, com jo sec, del verb seure, tampoc no porta cap accent, o si dius això és un pou sec, o un, no, sec no, sec, perquè si fos sec seríem ser, un pou sec que no té aigua, doncs també és a messa, o sec com un clau, tots aquests secs, no n'hi ha cap que porti cap mena d'accent. I afegim paraula, una altra. Teixit de pelfa, o dit d'una altra manera, un teixit llis d'una cara i amb una mica de pèl per l'altra. A veure, penseu, aquest tipus de teixit que normalment es fa servir doncs, per peces de roba així una mica elegants, per, també per tapisseries, per cortines, eh? Una cosa amb una certa entitat. Doncs això, com en diem d'aquest tipus de teixit? Que té, és una paraula que té 6 lletres.
6 lletres.
6.
Amb sec, saps quina altra paraula pensava jo que serviria? Ah, sí. Que et deia, no em quadra per lletres, arruga.
Ah, bé.
Arruga la cara, sí. Arruga la roba.
Sí, sí, sí. Una arruga és un... Sí, és, pots dir això. Potser és com més... La definició hagués hagut de ser més completa. Un sec és més com una línia, allò, no? Molt marcada. Una arruga pot ser una... Una arruga és com més desigual, no? Pot ser de qualsevol manera. Però sí, hagués pogut coincidir, eh? Però les lletres, clar, també marquen.
Aquesta que has proposat, la veig difícil.
Sí, en dic una altra, sí, també, per anar pensant.
Vinga.
Peça de vestir sense mànigues. Una peça de vestir que normalment cobreix la part del pit i de l'esquena i que no té mànigues. I la paraula té 7 lletres. I molts cops encara se sent dir la paraula en castellà.
Avui ens poses a prova.
Sí, home, mira, no sé, jo crec que la sabem, eh? Però ja, per insistir una mica més.
Truqueu-nos al 93-87-26-26. Avui regalem un llibre que tant us agradarà llegir a vosaltres com a adultes com regalar-lo als més petits. Es diu Música Vinyes, amb exclamació, un pianista entre dos mons. És de Jordi Folch, d'una biblioteca dedicada a grans noms. I en aquest cas, Música Vinyes està dedicat, com haureu pogut deduir, al compositor i pianista Ricard Vinyes. És un viatge musical per la vida i el temps de Ricard Vinyes, adaptat per Jordi Folch, i ens transporta al París de finals del segle XIX, que s'està preparant per la Gran Exposició Universal, quan aquest joveníssim pianista lleidatà, el Ricard Vinyes, hi arriba amb la seva mare, la Dolors, en una ciutat que bull de creativitat i on farà amistat amb altres destacats artistes com Enric Granados o Maurice Ravel. És una proposta de la Biblioteca Jordi Folch de Dramatúrgies que trobem a Hola Creador i és la nostra lectura que regalarem als guanyadors o la guanyadora d'aquest català al carrer. De moment hi entren l'Eulàlia, la Rosa i la Paquita amb els números 1, 2 i 3. Que ens donaràs alguna pista, Teresa, em sembla, potser, que avui ens caldrà, eh?
Sí, ah, i volia comentar una cosa la setmana
doncs
passada. No? Bé, que va sortir aquella paraula que també era una part del cos, que era el tou de la cama, la part del darrere de la cama,
sí.
Que vam dir, es podia dir tou de la cama, també es podia
Panxell.
Dir bessó, el bessó com a, que és un múscul que hi ha en aquesta zona, però també en parlem dels bessons, panxell i ventrell, que
sí,
ens va dir un
oient. Ens va dir ventrell.
Exacte, que vam dir que sí, que també estava bé. I després vaig pensar que era curiós, panxell, que era la paraula que proposava jo, ve de panxa, per la forma que té, suposo aquesta zona de la cama, així, més arrodonida. I ventrell ve de ventre, també. Clar, com que ventre i panxa doncs, són més o menys el mateix, doncs de panxa panxell i de ventre ventrell. Potser per aquí devia venir que també existeixi aquesta altra paraula del ventrell, tot i que no s'utilitza tant, no sé per què. Bueno, panxell tampoc. Jo crec que
ni
es parla
ni
més
l'altre.
De bessons, eh? El sí. Bessó és el que es diu més.
Són 12:45.
Doncs aquestes dues les deixarem per la setmana que ve.
Penseu-hi, rumieu-hi. Són fàcils, si hi penses, si
sí,
caus.
Sí, sí.
I regalem el llibre, aquest Música Vinyes, número 3. Per tant, Paquita, l'última trucada, l'última a concursar. Tens el llibre a la teva disposició a Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies, bon dimarts.
Fins dimarts, adeu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Agnès Ferrer deixa temporalment l'alcaldia de la Bisbal per baixa mèdica. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha anunciat que deixa momentàniament les seves funcions al capdavant de l'Ajuntament per fer un tractament mèdic relacionat amb un tumor que li van trobar fa unes setmanes. Durant aquest temps, l'alcaldessa accidental del municipi serà Judit Vidal, fins ara primera tinenta d'alcaldia. Ferrer ha penjat un vídeo a les xarxes socials comunicant la seva situació i explicant que es troba bé de salut però que estarà de baixa per fer-se el tractament mèdic. L'alcaldessa ha apuntat que aviat tornarà en plena forma per treballar pel municipi. La pista poliesportiva de Moja es podria utilitzar ben aviat en horari diurn, encara que en una data pendent de confirmar. Tal i com va exposar el govern municipal en el ple de dimarts, la instal·lació podria utilitzar-se malgrat l'obra no estigui recepcionada al 100%. A pregunta del grup municipal d'Alternativa per Olèrdola, el regidor d'Equipaments, Sergi Martínez, va exposar durant el ple que es preveia una recepció parcial de les actuacions de la coberta de la pista de Moja perquè la instal·lació pogués ser utilitzada ben aviat, a l'espera de subministrament elèctric. Això farà que la pista es pugui utilitzar en horari diurn mentre no arribi aquesta certificació de la companyia subministradora. El diumenge 14 de desembre, a les 12 del migdia, Vilafranca acollirà per primera vegada l'entrega dels desens Premis Baròmetre Casteller, que reconeixen a les colles que se superen o completen més gamma de castells. L'acte tindrà lloc a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer amb accés amb invitació i servirà per recollir donatius per la Marató de TV3. L'esdeveniment serà conduït per la comunicadora Elisabet Carnicer i el propi president del baròmetre, Carles Esteve. L'acte consistirà en l'entrega d'11 trofeus repartits en dues categories, les colles que han descarregat un pis més i a les colles amb més gamma diferent descarregada en cada nivell. Bona part de les colles premiades ja estan determinades amb els seus resultats de la temporada. Per exemple, en la categoria més gamma, el trofeu a la colla amb més estructures diferents descarregades de la gamma de 10 serà pels Verds, o el trofeu de la colla amb més gamma de 9 serà per la colla vella dels Xiquets de Valls, o el trofeu a la colla amb més gamma de 8 serà pels Moixiganguers d'Igualada. L'esportista sadorninenca Elsa Secanell, del club local TKD Sansa i integrant de la selecció espanyola, ha aconseguit la medalla de plata al Mundial Sots 21 de Taekwondo, disputat la setmana passada a Nairobi, en la categoria de menys de 62 quilos. Secanell va superar totes les eliminatòries fins plantar-se a la final, on es va enfrontar la gran favorita, la tunisiana Wafa Mesguni, campiona de les dues darreres edicions i número 1 del rànquing. Malgrat avançar-se en el marcador, unes molèsties físiques li van impedir mantenir el ritme i va acabar cedint davant la nord-africana. La plata mundialista corona un any excel·lent per Secanell, que el 2025 ja havia conquerit el Campionat d'Espanya i els campionats estatals universitaris. Actualment viu a Molins de Rei i s'entrena al CAR de Sant Cugat.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45. Els eurofans estan de dol perquè per primera vegada en 65 anys a Espanya no participarà a Eurovisió. Obrim les pantalles amb aquesta decisió. Espanya s'ha retirat d'Eurovisió al confirmar-se la participació d'Israel. I'm an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go under, so you let me go. Després de mesos de debat, la Unió de Radiodifusió Europea ha decidit que Israel hi participi aquest 2026. Aquesta decisió es va prendre dijous passat durant una assemblea celebrada a Ginebra. Entre els països que lideraven les peticions de boicot a Israel hi havia Espanya, que finalment ha anunciat que renuncia a concursar el festival d'aquest 2026 i també a retransmetre'l. Una decisió controvertida, si es té en compte que és una de les emissions anuals amb més audiència. La pròxima edició d'Eurovisió se celebra a Viena el 16 de maig vinent i Ràdio Televisió Espanyola no retransmetrà la final ni les dues semifinals, que tindran lloc el 12 i el 14 de maig. Espanya no és l'únic país que farà boicot a la propera edició del festival. Els Països Baixos també s'han manifestat en la mateixa línia. També s'ha unit al boicot la cadena pública d'Irlanda i s'espera que també ho facin les d'Eslovènia i Islàndia. Més enllà d'aquesta polèmica decisió, avancem també alguns dels programes que es couen a les diferents cadenes. Santiago Segura, per exemple, hem sabut que se suma a les campanades de 3 Media com a invitat especial, juntament amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote.
Preparaos para el mayor evento de estas Navidades.
Unas campanadas como nunca habéis visto.
Os esperamos.
¡Corte!
Oye, nos estamos viendo muy arriba este año, ¿no?, con las campanadas.
Sí, sí, es que va a ser la Super Bowl de las campanadas.
¿Super Bowl?
La Super Bowl, a lo grande.
Y este año tenemos un invitado súper especial que tiene mucho que contar.
¿Hablabais de mí? Tengo un plan para dar el campanazo en el 2026 que os lo tengo que contar. Veréis.
Espera.
Nos lo cuentas el 31.
Campanadas 2025 en Antena 3, La Sexta y A3Player. Que no te lo cuenten.
No sé si podré esperar.
Sempre pendents del vestit de la Pedroche, doncs aquestes campanades, dos personatges també destacats, com són Santiago Segura i Alberto Chicote. I tenim altres noms. Carlos Areces, Fernando Tejero i Jordi Sánchez, el nostre Jordi Sánchez, tindran una vida perra a Prime Video. Segons ha explicat Bertele, la plataforma Prime Video ja està rodant Vida Perra, una nova sèrie d'esquetxos amb les cares de La que se avecina. Carlos Areces, Fernando Tejero i Jordi Sánchez es posen al capdavant d'un repartiment estel·lar de comèdia. Vida Perra serà una comèdia d'esquetxos que seguirà de prop un grup de veïns de Madrid que coincideixen en un pipicant. Cada capítol estarà compost per un esquetx de 20 minuts, a l'estil Càmera Café, com a referència televisiva més propera. L'estrena d'aquesta Vida Perra està prevista pel 2026, sense concretar data. Tornem a les festes. La primera emetrà durant aquest Nadal Aria Locos por la Ópera, que buscarà el millor cantant líric en 4 programes. Ràdio Televisió Espanyola ha llançat ja Aria Locos por la Ópera, un nou talent show que oferirà a 10 cantants lírics una oportunitat única, aconseguir un lloc en l'exigent món de l'òpera. Presentat per Ruth Lorenzo, acompanyada de Juanjo Bona al backstage, constarà de 4 gales i comptarà amb intèrprets amb una sòlida formació musical. El programa mostrarà el procés per convertir-los en cantants d'òpera. El jurat estarà compost per 3 grans professionals del món de la música, la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata i la directora d'orquestra Virginia Martínez. A ells s'hi sumarà un jutge secret, la identitat del qual només serà revelada a la gala final. El programa, que comptarà amb la participació de la Franz Schubert Filharmònica, dirigida per Tomàs Grau, ja es promociona així.
4 velades úniques pensades per a ti.
10 cantantes lucharán por conseguir su sueño.
El mayor espectáculo que ha conmovido al público internacional llega por fin a nuestro país. Estas Navidades, reserva tu sitio en el palco. Aria, Locos por la Ópera. Muy pronto, gran estreno en la 1.
La majestuositat de l'òpera, les espectaculars posades en escena i la cura en el vestuari estaran molt presents en aquest nou format que ve precedit pel seu èxit a Holanda. I comencem a parlar de plataformes de streaming, i és que a les portes de començar el Pont de la Puríssima vam saber que Netflix havia arribat a un acord per comprar els estudis Warner Bros. I la plataforma HBO Max en un acord valorat en 83.000 milions de dòlars. Una operació de concentració de mercat que simplificarà molt el sector i que donarà a Netflix el monopoli sobre 430 milions d'usuaris de pagament. Netflix en té poc més de 300 milions d'usuaris, mentre que les estimacions del sector donen a HBO Max uns 130 milions de clients. Però això no és tot, perquè aquestes últimes hores s'ha complicat encara més, i és que una altra empresa ha posat en perill aquest acord de Netflix i Warner, oferint molts més diners en un intent de compra hostil. Paramount ha ofert 108.400 milions de dòlars per Warner Bros., superant els 83.000 milions de dòlars de Netflix. I no és una oferta qualsevol, sinó una OPA hostil, en tota regla, oferint la suma de 30 dòlars per cada acció directament als accionistes a canvi de tota la companyia. Per tant, l'acord de Netflix, que s'havia anunciat a bombo i plateret divendres, ara està en perill. Després de l'oferta de Paramount als accionistes de Warner, no està clar qui es quedarà amb Warner Bros. Discovery. Netflix va anunciar l'acord d'adquisició com un fet, però caldrà veure si finalment la casa de Harry Potter, Joc de Trons i de DC Comics s'uneix a Netflix o a Paramount. A l'espera de saber com es resoldrà aquesta OPA, proposem sèries d'estrena, tot i que aquesta setmana ja avisem que hi ha una allau de segones temporades i, a més, molt concentrades aquest dimarts. Ara anirem a dimarts, però dir-vos que des d'aquest dilluns a Sky Showtime teniu la segona temporada de Verónica, l'aplaudit drama criminal protagonitzat per Alexandra Rapaport i Tobias Santelman. Ha estrenat la segona temporada, que continua centrant-se en Verónica Green, que segueix bregant amb els fantasmes del passat i les seves misterioses visions. Verónica està impacient ara per recuperar la feina a la policia i desitjant que tot torni a la normalitat. A mesura que es desenvolupa la sèrie, es veurà envoltada en un cas fosc i desconcertant d'assassinat que remunta 60 anys enrere.
Känns det att vara tillbaka?
Bra.
Och vi var ju överens om att inre tjänst är bäst.
Veronica, hon tror att hon är synsk. Det bästa för livet var Simon där och bo hos mig på helt.
Ja podeu enganxar-vos a la segona temporada de Verónica, perquè la teniu disponible des d'aquest dilluns a Sky Showtime. I aquest dimarts, com us dèiem, allau d'estrena de segones temporades. Comencem a Movistar Plus, on arriba la temporada segona de Problemes con papà. Movistar Plus oferta aquesta setmana nous episodis d'aquesta sitcom anglesa on un pare i una filla comparteixen pis en dos moments molt complicats de la seva vida. Ell és Malcolm, acabat de divorciar, tan ingenu com ignorant. Ella és la Gemma, futura mare soltera, després d'un embaràs no planificat. Aquesta segona temporada segueix explorant els vincles que neixen del desastre a través d'un humor fi i de la comèdia de situació.
There's this fire inside me now. I want to provide a better life for my baby.
This is gonna be the best day.
Gemma!
Meow! Dear Tara.
And I like it before the police turn up.
Yeah.
I'm sorry.
I can't do this without you, Dad.
Segona temporada de Problemes com papà, des d'aquest dimarts a Movistar Plus. L'excepció a aquesta allau de segones temporades la tenim a Filmin, avui, i es diu The Goal. És una sèrie anglesa amb segell BBC que narra la història real del robatori de 26 milions de lliures esterlines en lingots d'or que va tenir lloc l'any 1983 i que està considerat el robatori més gran de la història del Regne Unit. Aquest succés va canviar per sempre el món de la delinqüència. Neil Forsythe, guanyador del BAFTA per Gil, és el creador d'aquesta sèrie, dirigida per Lawrence Koff i Anil Karia, guanyador de l'Oscar 2022 pel seu curtmetratge The Long Goodbye. Un altre dels punts forts d'aquest títol és el repartiment, encapçalat per Dominic Cooper, que hem vist a Mamma Mia, Jack Lowden, a Slow Horses, Hugh Bonneville, el comte de Downton Abbey, i Eamon Elliott a Joc de Trons.
Gold like that, you can't control it. And if you can't handle it, then it will find its way to someone who can.
Six robbers have carried out an armed raid, stealing almost 3 tons of gold bullion.
So our friend says you can shift it.
You can handle a job like this, and out of 30, you only hear about the people who get caught.
We're looking for 6 robbers and 3 tons of gold.
Money like that will end up in surprising places with surprising people. Ready?
This ain't just about 6 blokes in a van.
Every ring, every watch, if you're looking for the gold, it's all around you.
The Gold, sèrie anglesa amb segell BBC, disponible a Filmin des d'avui mateix. Tornem a les segones temporades. Aquest dimarts de Netflix arriba La Paz de Marsella. És la segona temporada d'aquest cru èxit francès d'Olivier Marchal. Quan es va estrenar, La Paz de Marsella va ser un fenomen inesperat que va despertar l'interès mundial. Una joia sense polir que rebutjava l'estètica esterilitzada de les sèries modernes a favor d'una molt més crua. Amb Olivier Marchal, el rei indiscutible del noir francès, de nou a la cadira de director, aquesta segona entrega promet ser més fosca, més ràpida i significativament més perillosa. Recordem la trama: mentre un narcotraficant intenta apoderar-se de Marsella, un capità de policia i el seu equip donen la benvinguda a una nova recluta que arriba amb els seus propis objectius. Amb aquesta premissa arrenca la segona temporada de La Paz de Marsella, que aterra avui a Netflix.
¡Policía! Entonces has elegido la guerra.
¡Suéltala! ¡Suéltala!
Elijo La Paz de Marsella. Pues te has equivocado de ciudad.
Me gusta esta ciudad. Porque es un caos. Y para controlarla necesito policías caóticos.
La Paz de Marsella, segona temporada, més fosca i més ràpida, a Netflix. A AMC Plus aquest dimarts desembarca en Reykjavik Fusion. AMC Plus aposta per aquesta nova sèrie arribada des d'Islàndia, on es reflexiona sobre la capacitat de la societat per perdonar els errors d'una persona en el passat. En aquesta història, un xef de gran prestigi, que acaba de sortir de presó, es veu obligat a acceptar diners il·lícits d'un company de cel·la per obrir un nou restaurant. Decidit a reconstruir la seva vida, lluita per recuperar la custòdia dels seus fills i el respecte de la seva exdona, que encara estima.
Er vi gjort det sammen i, så...
Jo.
Reykjavik Fusion, AMC Plus, i són 6 episodis a partir d'aquest dimarts. A Disney Plus, segona temporada de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo. La primera temporada va adaptar El drac del llamp i aquesta segona, El mar dels monstres. En aquesta segona entrega, Percy i els seus amics s'embarquen en una altra recerca èpica per recuperar el mític Bellocino de Oro i restaurar l'arbre de Talia, que protegeix el campament mestizo. A més d'incloure més històries mitològiques antigues, aquesta segona part també introdueix històries ramificades.
A great stirring is underway. War is inevitable.
Disney Plus estrena la segona temporada de Percy Jackson i els déus de l'Olimp amb 2 episodis avui. Seguim a Disney Plus perquè a la plataforma del ratolí avui també segona temporada, en aquest cas de Accidente, un thriller mexicà del Leonardo Padrón sobre quatre famílies turmentades per una tragèdia que va tenir força èxit en la seva primera temporada. Un any després de l'accident que va commocionar una comunitat acomodada, els protagonistes intenten superar les conseqüències d'un succés que va marcar la seva vida. Entre la culpa i el desig, els protagonistes s'enfronten a secrets que ressorgeixen i amenacen el seu fràgil equilibri. El repartiment amb Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez i Erendira Ibarra s'uneix Bárbara de Regil com la Pantera, una misteriosa dona que reapareix a la vida del Charro.
Supongo que esta pesadilla es parte de mi penitencia.
¿Te ves cansado?
Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil ser compañero de cárcel del Charro Mejías.
¡Liberen al Charro, cabrones!
¿Qué tal la casa nueva?
Mi hijo ahora es una foto en la sala.
Ay, perdón, Gavito.
Tornem al Charro amb aquesta segona temporada de Accidente a partir d'avui a Disney+. Un dels plats forts de la setmana arriba divendres a Netflix, Ciudad de Sombras, basada en la primera novel·la d'Aro Sainz de la Maza. Ciudad de Sombras és un thriller de 6 capítols dirigit per Jorge Torregrosa, el mateix del Cuerpo en Llamas, i protagonitzat per Isaac Ferriz i Verónica Echegui. És, per tant, l'últim treball de l'actriu madrilenya que va morir el mes d'agost passat als 42 anys. Així és la sèrie. Un macabre crim sacseja La Pedrera, un cos calcinat aparegut a la façana de l'icònic edifici de Gaudí. L'inspector Milo Malar, recentment suspès dels Mossos per insubordinació, torna al servei a Barcelona. I a costat de la subinspectora Verónica Echegui, en aquest cas, s'embarca a la recerca del responsable d'aquest crim.
Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña. Desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milà.
El projecte de 6 capítols, tots disponibles des d'aquest divendres, busca capturar aquest to aspre i gairebé febril que caracteritza els llibres, una Barcelona més fosca i simbòlica, on el modernisme de Gaudí serveix d'escenari per un misteri brutal i cerimoniós. I l'última proposta arriba diumenge a 3Player, tercera temporada de Los Protegidos. Los Protegidos, un nuevo poder, és la continuació de la reixida saga creada per a 3Media al voltant de la família Castillo i les seves estranyes habilitats. 15 anys després de l'estrena, la història conserva el repartiment original i continua sent un dels puntals de la ficció d'A3Player. En aquesta tercera temporada hi ha un nou poder, un enemic insòlid, que posa en perill l'estabilitat de la família Castillo. Max, un jove amb un poder inèdit a la sèrie, utilitza un ninot encantat per sembrar el caos a tota la ciutat, mentre els protagonistes s'enfronten a reptes personals i familiars que posen a prova la seva unitat.
¿Estamos aquí? ¿Dónde estabais?
Tenemos
en una serie de robos extraños en unos almacenes de elfos navideños.
A més del 2010 al 2012, Antena 3, Los Protegidos, va aconseguir una mitjana de més de 3 milions d'espectadors i va llançar a la fama unes joves promeses que ara tornen amb aquesta tercera temporada. I encara tenim una última proposta i recomanació, una última història que ens porta la Lourdes.
Doncs sí, i avui passa, ja que parlem tantes vegades d'intel·ligència artificial, doncs la història avui va de que van penjar un quadre fet amb intel·ligència artificial en un museu sense que centenars de visitants se n'adonessin de que estava fet amb ella. La història va passar quan un artista va instal·lar aquesta obra generada l'octubre d'aquest any a una sala del National Museum Cardiff a Gales, on centenars de visitants van observar la peça durant diverses hores abans que el museu la retirés en descobrir que havia estat penjada sense autorització. L'episodi va ocórrer quan Elias Marrow va col·locar una impressió digital creada a Mia en el sector d'art contemporani del museu. El públic va recórrer la sala sense notar immediatament que aquesta obra no formava part de la col·lecció inicial. La peça representava un nen amb uniforme escolar que sostenia un llibre sota el braç i un plat buit sobre les cames. L'autor va indicar que va elaborar un esbós inicial i que després va utilitzar eines de la IA per a generar la imatge i produir còpies impreses. El creador va afegir una placa al costat de l'obra on figurava el títol Empty Plate, la tècnica utilitzada i, òbviament, un préstec fictici. El museu va informar que l'objecte havia estat col·locat sense permís i que va ser retirat després de l'avís dels visitants. La intervenció va buscar mostrar que succeeix quan una obra aliena al circuit institucional apareix en un espai públic sense ser anunciada. L'artista va sostenir que la IA forma part de l'evolució natural de les eines creatives i que el seu ús no hauria de restringir-se. L'antecedent immediat de l'autor inclou accions similars en altres institucions britàniques. Per exemple, el juliol va col·locar peces sense autorització en el Tate Modern i en el Bristol Museum and Art Gallery. M'estic quedant sense veu. Marrow va declarar que el seu interès radica a participar sense permís en els espais culturals i així observar també la reacció del públic.
Doncs mira, et diré que és certa, perquè ha passat amb un llibre que s'ha fet a través de la IA i que ha generat molta polèmica, i això seria portar-ho al pla artístic, jo diria que pot ser.
És certa, va passar l'octubre i això genera doncs, fins a quin punt la IA s'està introduint en les nostres vides i també això de com s'ha de fer institucionalment perquè un quadre es mostri en una sala d'art.
Embolica que fa fort. Gràcies, Lourdes. Fins demà.
Fins demà.
Acabem aquí aquest dimarts 9 de desembre a l'antena del Penedès en Xarxa.